Doncs comencem avui un nou episodi de La por com a camí per conversar, com sempre, sobre les emocions i el nostre benestar. I avui tenim amb nosaltres, per fer-ho, a l'Alba Castellví. Hola, Alba, què tal? Com estàs? Benvinguda.
Hola, Esther. Moltes gràcies, molt contenta de ser aquí.
Doncs gràcies per ser-hi. L'Alba Castellví, molts de vosaltres la coneixereu. Ella és sociòloga i educadora i et dediques, Alba, a l'orientació de famílies i a la mediació de conflictes també en l'àmbit de les famílies. Però, a més, has publicat molts llibres, només en diré alguns, perquè tens contes també. El més famós, jo diria, que és el que més coneixem perquè també és el més antic, no? Potser és Educar sense cridar. L'altre dia vaig veure amb més de 20.000 còpies venudes, increïble, em sembla increïble. Un altre, Educar adolescents i els hàbits que els faran feliços, que em sembla interessantíssim en els moments en què vivim. Gràcies, Alba, com deia, per ser aquí. I m'agradaria que comencéssim, si et sembla, explicant-nos què és el que et va portar a dedicar-te a l'orientació de famílies? Perquè des de la sociologia, com vas arribar fins aquí?
Doncs mira, Esther, acabes de dir els títols dels llibres, no? Si us hi fixeu, són títols que tenen tots un únic objectiu, que és ajudar les famílies a educar millor els seus fills. Per què? Perquè jo penso que quan s'educa bé, hi guanya tothom. I guanyen, òbviament, els nens i nenes o els joves que tenen uns pares que tenen bons criteris i saben fer un acompanyament. I guanyen les famílies que conviuen de manera més harmònica, més agradable, entre tots a casa. I guanyem com a societat. Tu ho has dit, jo vaig estudiar sociologia en el seu moment, no? Una societat amb persones ben educades, una societat on els pares han fet una socialització primària que se'n diu ben feta, és una societat amb ciutadans més lliures, més capaços de fer realitat els seus propis projectes. Per tant, aquest ha estat sempre el meu objectiu, ajudar les famílies a fer possible això. Què va passar? Que jo em dedicava a l'educació, jo venia de l'àmbit de la sociologia, però també era mestra i feia de mestra, i a l'escola m'adonava que aquells nens i nenes que tenien uns pares amatents, que tenien criteris educatius que ajudaven a aprendre determinades coses, a adquirir uns hàbits determinats, que acompanyaven les emocions dels seus fills d'una determinada manera, eren nens que se'n sortien molt millor a l'escola, però no només en el sentit acadèmic, sinó que també tenien moltes més relacions amb els altres i més satisfactòries. Per tant, jo em vaig adonar que podem fer molta feina amb els infants, però que tan important com això és fer-la amb les seves famílies. Si ajudem els pares a fer-ho bé, els fills estan millor. Per això vaig escriure l'Educar sense cridar mentre encara feia de mestra. I com que a partir de la publicació del llibre em van començar a demanar de moltes escoles, de molts ajuntaments, que fes xerrades de formació, que fes tallers, vaig acabar tenint tanta feina que vaig deixar de dedicar-me a l'escola per dedicar-me només a les famílies. I d'aquí que faci doncs, orientació de pares, mediació familiar, tant en grups com de forma particular a casa.
Que bé, Alba. Que bé i que bé poder-te dedicar, no, a aquesta passió teva d'ajudar els pares i mares. Estic convençuda que de tots els temes que et deuen plantejar els pares i mares, que et deuen ser moltíssims, no? Ens en podria ressaltar algun? És a dir, què és allò que actualment tu diries que preocupa més els pares i mares?
Mira, jo crec que hi ha un parell de coses que es repeteixen constantment a totes les consultes i a totes les xerrades. Una és com aconseguir que els nanos facin el que toca, per dir-ho així, sense haver-ho de repetir 500 vegades. Això, haver-ho de repetir més vegades del compte, és el que fa que els pares perdin la paciència, com és molt lògic i natural, d'altra banda, i acabin cridant. Per tant, una és com aconseguir que això no passi. Una altra cosa que em trobo molt són famílies que estan preocupades perquè troben que els seus fills no estan mai prou contents. És a dir, que per molt que ells facin, que per molt que es desvisquin per fer les coses a mida, per proposar activitats del seu gust, per adaptar-se a les seves necessitats, els nens estan més descontents quan una cosa no va com els agradaria que no pas contents quan una cosa va com els agradaria. Llavors, òbviament, els pares es preocupen perquè pensen que estan destinant molta energia, molt de temps, molt d'esforç a fer contents uns fills que no ho estan.
Ja
I
veus.
Això és molt frustrant.
Imagina't, no? O sigui que en realitat ens frustrem, els pares i mares, perquè no podem o ens sembla que ens agradaria fer més feliços encara als nostres fills i filles, no? Potser és fruit també això d'aquesta societat que d'alguna forma ens impulsa aquesta necessitat de felicitat constant, no? De no poder acceptar, no sé què et sembla a tu, aquest punt, però ara quan tu parlaves de potser no poder acceptar que sí, que hi ha moments en què ens enfadem, en què les coses no surten com ens agradaria, que ens frustrem, que estem tristos i que, home, no és que haguem de potenciar aquesta tristesa ni aquesta frustració, però sí acceptar-la, no? És a dir, és el que hi ha. Perquè després, quins efectes té això en els nanos? No sé
sí,
què en penses
doncs,
tu d'això.
Primer de tot, estic molt d'acord amb això que dius, Esther. Jo també crec que volem ser feliços sempre i en tot lloc i sobretot que ho siguin els nostres fills quan això no és possible. De fet, no és possible ser feliç permanentment perquè sense el contrast de la infelicitat o de la insatisfacció no podríem distingir aquesta felicitat, no? Hi ha uns versos de Joan Vinyoli, el poeta, que diuen la felicitat, la vida val només per moments inesperats d'intensa felicitat que no podem fer nostra del tot ni retenir-la gaire estona. Si sempre estéssim satisfets, això fora un estat de normalitat, no fora un estat de satisfacció, perquè precisament no hi hauria contrast en altres moments on veiem que les coses no són ben bé com ens agradaria. El fet de que els pares s'esforcin a fer que els seus fills sempre estiguin satisfets, tu em preguntaves quin efecte té, doncs té un efecte molt pervers. I és que els fills acaben distingint només aquells moments que són més negatius que positius. Els moments positius es normalitzen fins a tal punt que els únics que destaquen són els que no ho són. Són els que són tot el contrari. L'altre dia, a la meva consulta, va venir un pare que em va explicar una anècdota. En aquest cas, feia referència al seu fill de 13 anys. I em deia, has de pensar, Alba, que dissabte la meva dona i jo vam dedicar tot el dia a fer coses pel meu fill. Al dematí vam anar a la platja. A nosaltres no ens agrada massa anar a la platja, però el vam portar a la platja perquè ell doncs, en tenia ganes. No? Vam comprar un gelat. Al migdia vam convidar un amic seu a dinar. Van triar ells el lloc on volien anar a dinar. A la tarda vam anar al cine, vam comprar crispetes, vam comprar Coca-Cola. Quan vam sortir ens va demanar que passéssim per casa el seu cosí perquè li havia de donar unes malles per anar en bicicleta. I després, quan ja tornàvem cap a casa, va veure una jaqueta en un aparador que li va fer gràcia que li compréssim. Li vam dir que no perquè no la necessitava. Doncs allò va fer que tot el dia que havíem passat per ell no tingués cap tipus de valor, no? Ell va dir que, bueno, que el feien profundament infeliç, amb altres paraules, i que tant de bo s'hagués quedat a casa en comptes de venir a passar el dia amb nosaltres. Aquest pare, òbviament, estava perplex i potser el problema havia estat precisament que havien fet tantes coses a favor del seu fill que quan n'hi havia hagut una que ressaltava per contrast amb les altres, ell només havia pogut fer atenció en aquesta, que era la que marcava la diferència. En els nanos també té conseqüències perverses el fet de tenir un entorn de persones que vulguin que estiguin contents permanentment. I és que ve un moment en què aquest entorn es dissol i depèn de si mateixos, el com es troben amb les seves circumstàncies. De manera que si no són capaços de configurar un entorn on les coses siguin plenament del seu gust, se senten incapaços de ser feliços perquè no han après a valorar allò que té importància perquè sempre ha estat massa fàcil d'aconseguir. Per tant, hem d'anar molt en compte, hem de pensar que de vegades els nostres fills s'han d'avorrir precisament perquè puguin exercitar la imaginació i buscar solucions creatives per deixar d'avorrir-se. De vegades han de sentir que allò que volen no pot ser, precisament perquè quan pugui ser puguin estar més contents del que tenen. De vegades han de deixar de fer una cosa que els ve molt de gust per prioritzar les necessitats d'altres persones que també són importants al seu entorn. És a dir, a vegades hem de fer l'exercici de fer-los sortir una mica del centre de l'univers, perquè això emocionalment és molt sa i els donarà moltes eines.
Clar, perquè al final la vida també els portarà això, i que vulguem o no, la vida doncs té moments de tot, té moments inevitables de malestar, i que el que podem fer és, al final, poder afrontar i gestionar aquest malestar de la millor manera possible quan ens hi trobem. Perquè el malestar hi és, de fet, estem parlant constantment d'aquest malestar, sobretot adolescent, en el que a tu segur que també et pregunten molts pares, no? I en el que estem posant molt esforços per afrontar-lo, i òbviament cal treballar-lo, cal afrontar-lo i és urgent, però jo també em preguntava què és el que estem fent, no només els pares i mares, sinó fins i tot com a societat, els educadors, perquè al final eduquem tots, els mestres i els pares i mares, però també tots, no?, influïm en aquesta construcció personal, diguéssim, dels adolescents. Què és el que estem fent de cara a la prevenció? Perquè em dóna la sensació que bé, que estem invertint molts esforços, que s'hi han d'invertir, en aquestes conseqüències, però que ens estem mirant poc a llarg termini, no? Com podem construir una societat millor, ajudar-los a créixer d'una altra manera ja abans. No sé com ho veus,
Exacte.
Això.
Sí, sí. A més, una cosa que em preocupa també, perquè veig que efectivament estem mirant d'atendre l'urgència. I ho hem de fer, és clar, perquè si hi ha tants adolescents que s'autolesionen o que se senten infeliços, hem de mirar de fer-hi alguna cosa ara i aquí, que és quan està passant. Però també hem de veure, com tu dius molt bé, quines són les causes que porten això i, per tant, com podem actuar sobre aquestes causes, és a dir, prevenir. Jo crec que un dels motius pels quals hi ha tant de malestar emocional entre els adolescents, i dic un dels motius, sabent molt bé que n'hi ha molts altres, però aquest potser per la conversa d'avui és el que toca destacar, és un determinat estil de criança, un estil educatiu massa consentidor. Aquest estil educatiu que facilita en excés les coses, que no exigeix cap tipus de participació activa en el benestar del conjunt de la comunitat, sobretot la comunitat d'origen, que és la família, per part dels infants i joves, comporta després problemes emocionals a l'adolescència. Hem de pensar, i això ho diuen les dades, que hi ha molts adolescents avui a Catalunya que es deprimeixen quan els deixa la primera parella. Per què? Doncs en molts casos, no en tots, evidentment, sí, en molts casos, perquè són adolescents que sempre han estat acompanyats per persones que han prioritzat les seves necessitats, les de l'adolescent, enfront de les dels altres, de les pròpies. I quan troben per primera vegada persones amb qui la interacció no respon a aquest principi, el principi de prioritzar aquell noi o aquella noia, no saben encaixar aquesta frustració.
La frustració, en el fons, és un tema clau, llavors, Alba, no? Perquè tant dels pares i mares com veig dels fills i, en aquest cas, dels adolescents, perquè al final el fet de que els pares i mares no puguem assumir, no?, que a vegades doncs les coses no surten com voldríem, que a vegades els fills doncs no estem tan contents amb els fills com voldríem, o que les... Bueno, que la vida ens porta fins aquí i que estem fent el millor possible, però que a vegades doncs, això no ens en sortim i no passa res, doncs també porta els nanos, no?, en aquest sentiment de potser d'hiperprotecció, de voler-los cuidar, diria jo, posant el centre en excés, a que no puguin aprendre a donar-se compte de que, bueno, hi ha moments frustrants, hi ha moments en què tu no ets el centre del món, hi ha moments en què hi ha altres necessitats que passen davant de la teva. Jo diria que la meravella de tot plegat, perquè sempre hi ha una part positiva en aquella part negativa, i diria que una de les parts positives és que en podem aprendre i que ho podem desenvolupar, que els pares podem aprendre, no?, a ser, doncs això, a gestionar-ho millor, a relacionar-nos millor amb els nostres fills. I, de fet, tu has publicat ara un llibre que parla d'aquests hàbits que ens poden ajudar a fer-los feliços, que ens poden ajudar tots plegats, diria, a conviure amb més benestar a la família. Què és el que pretens en aquest llibre? I no sé si fins i tot ens donaries una recomanació o la podem guardar pel final, la recomanació, potser.
No, i tant, i tant. Mira, crec que és molt important el que acabes de dir, Esther. De fer de pare millor se'n pot aprendre. Se'n pot aprendre. Hi ha maneres de fer-ho, no? Llegint, escoltant els educadors, senzillament pensant, reflexionant sobre si allò que faig em pot portar al lloc on jo pretenc arribar amb el meu fill. I per aprendre'n, doncs val la pena adquirir determinats hàbits a casa. Llavors, el que faig en el llibre és donar 30 idees molt concretes, molt realitzables i explicar com portar-les a terme, no? De coses tan bàsiques com ara d'esperar taula fins a coses més complexes com arribar a acords, passant per educar la cordialitat o donar temps als fills per jugar a la intempèrie. Hi ha propostes molt, molt, molt variades. Per què parlo de desparar taula, per exemple? Doncs perquè desparar taula és un hàbit que ajuda a fer-se càrrec que la seva col·laboració és important per contribuir a la millora d'allò que és de tots. Moltes vegades conec moltes famílies que en els seus fills els fan treure el seu plat, el seu got i els seus coberts quan acaben un àpat. Però sobre la taula encara hi queda una setrillera, la plata de l'amanida, la gerra de l'aigua, la panera del pa. Tot allò que ha servit per fer un àpat col·lectiu. Si de retirar això de taula qui se n'ocupa són els pares, el que aprenen els fills de forma inconscient és que allò que és comú no és cosa seva. El que és cosa seva és el que els afecta particularment. Doncs, si els pares canvien aquest hàbit, i és tan senzill com dir, quan acabem, fins que la taula no està del tot desparada, no anem a fer una altra cosa, poden canviar una manera de fer senzillament incorporant aquest petit canvi.
Clar, és que al final és un missatge, gairebé és un missatge que estem donant, no? Simplement, diria, amb el fet de desparar la taula, que no per simple és menys important, doncs podem això, no? Transmetre aquesta col·laboració amb la família, aquesta manera de contribuir també al bé dels altres, que formem part d'un conjunt, que no estem sols en el món, no? Hi ha molts missatges en aquest fet, no? Que sembla simple.
És molt petit, efectivament. Sembla simple, però en canvi conté tot un missatge educatiu i tota una manera d'entendre la relació entre l'infant i el món i els que l'envolten.
Clar, a mi ara em venia aquesta frase que és que els nens aprenen més pel que veuen fer que pel que els diem que facin, no? Al final, els pares i mares estem molt preocupats a vegades amb els missatges que donem als nens, fins i tot ens els podem replantejar, no missatges verbals, però tot allò que comuniquem també a nivell no verbal o amb els nostres actes, amb la nostra conducta, diu molt, no? No ho dic tant per encursetar-nos com a pares i mares, sinó per ser-ne conscients, no? Que els nostres hàbits del dia a dia influeixen en el seu creixement com a persones. I en aquesta socialització, al final, que tindrà un impacte també quan ells surtin d'alguna forma al món, vagin a parar un equip de treball, no? I per tant, els estem ajudant a ser persones més col·laboradores o menys, al final.
Exacte. I la prova d'això, la prova que té una gran influència allò que fem, més que no pas el que els diem que han de fer, és que nosaltres moltes vegades acabem reproduint pautes que hem viscut a casa, no? Allò que els nostres pares han fet compta més que el que els nostres pares ens han dit. Així d'important és el que fem nosaltres davant dels nostres fills. Així que, si no volem que cridin, doncs si nosaltres aconseguim parlar amb un toc cordial, els estarem donant un toc que ells després podran reproduir. Si volem que llegeixin, val més que ens vegin llegir. Si no volem que utilitzin les pantalles a taula, òbviament que nosaltres no ho hem de fer. És a dir, hem de donar un model simplement per després poder fer possible que ells el reprodueixin. També és molt important, Esther, no sé si vols que ho afegeixi.
No, però endavant, cap problema.
El fet de deixar que els fills visquin les conseqüències dels seus actes,
Mm.
És a dir, que puguin prendre les seves pròpies decisions, que entenguin que quan un decideix alguna cosa, a continuació obté un resultat, que això ho puguin experimentar. A vegades no deixem que passi perquè no volem que s'hagin de fer càrrec de conseqüències negatives d'algunes decisions que han pres. Però jo crec que és un acte de generositat educativa deixar que els nostres fills tinguin problemes. Dic que és un acte de generositat educativa perquè els demostra que el que fan té un efecte i els ensenya que quan prenen una decisió han d'estar disposats a respondre'n. És a dir, a ser responsables. D'on ve la paraula responsable? Responsable ve de resposta, de respondre, no? Una persona responsable és algú que decideix lliurement el que sigui i després es fa càrrec de les conseqüències de la seva decisió. N'és el responsable. Doncs, per posar un exemple de responsabilitat i relacionat amb allò que dèiem de la taula i de col·laborar a casa. En aquest cas no és d'esperar taula, sinó per a taula, no? L'altre dia, una mare, que doncs, bueno, no és una mare de la meva consulta, em deia que era hora de parar taula i que el seu fill de 7 anys, tot i haver-li repetit diverses vegades, doncs no li venia de gust. De manera que el que ella va fer va ser dir, mira, si no vols parar taula, tu mateix. Però, és clar, si no pares taula, no podràs sopar. Perquè per sopar tots hem hagut de fer alguna cosa. Un ha anat a comprar, l'altre ha fet el menjar i a tu el que et toca és contribuir així, parant la taula. De manera que tu decideixes. No és pas que jo t'hi obligui, és que en funció del que facis, després passa una cosa o en passa una altra. I no podem ser free riders de la vida i de la família, sinó que hem de contribuir. Si aconseguim que ho facin des de petits, a l'adolescència és molt més fàcil que no quan no estan acostumats a contribuir a casa, que comencin a fer-ho quan tenen 12 o 13 anys.
Al final estem contribuint, no?, des d'aquesta socialització primària que representa la família, a que siguin persones que siguin capaces de connectar-se més i millor amb els altres. I això vol dir, doncs, tenir en compte a l'altre, tenir en compte com se sent l'altre, poder empatitzar amb ell, sortir de tu com a centre, no? Deixar una mica més davant d'aquesta societat individualista que a vegades tinc la sensació que promovem tant els adults, no? I que després, doncs clar, lògicament mamen aquests nens i nenes. I penso que tot això també té a veure en com ens comuniquem, no? En si ens comuniquem realment d'una manera humana i propera i connectada o si ens estem comunicant des de la distància. Sento que cada vegada tenim més dificultats per comunicar-nos fins i tot amb les persones que més ens estimem. I això relacionaria, bueno, ho podem relacionar amb molts temes, però hi ha un tema que penso que ens preocupa a tots especialment, que és l'ús de les pantalles, no? I com aquest ús de pantalles ha influït en la comunicació. Diem molt bueno, que els adolescents estan enganxats a aquestes pantalles, que l'ús del mòbil, doncs, per exemple, no facilita que ells es comuniquin de manera més empàtica o que fins i tot els impedeix o que els costa trucar-se per telèfon. Però també jo penso com ens comuniquem els pares i mares amb els fills, si som capaços de centrar l'atenció, no? Perquè a vegades vas pel carrer, no només pel carrer, també ens passa a tots i totes això, quedem atrapats per aquests aparells, vull dir, que ningú en queda al marge, però a vegades ho veus més amb els altres que tu mateix, no? Veus un pare o una mare que va pel carrer i té el seu fill doncs, de 4 o 5 anys al costat que li està dient qualsevol cosa i bé, pel motiu que sigui, doncs, està mirant la pantalla del mòbil, no? Jo l'altre dia ho vaig veure, vull dir, anava amb tren i un pare, doncs, bueno, estava tenint el mòbil, segurament, doncs, havia de resoldre e-mails o qualsevol cosa de la feina, vés a saber tu, però sí tenia el seu fillet al costat de 4 o 5 anys. Dic, ostres, és una ocasió magnífica per facilitar la comunicació amb el teu fill i no estava passant, no? Com ho veus tu tot plegat? Què en podem fer amb això? No sé, hi ha moltes preguntes que em fas.
Doncs primer de tot, prendre en consciència. Prendre consciència de coses com les que tu acabes de dir. Jo crec que el fet que tu ho diguis és molt útil, perquè segurament fa que persones que ens escoltin puguin pensar si és el seu cas i si ho és, i veuen que és un perjudici per la seva criatura, mirar de revertir això, fer-ho d'una altra manera. De la mateixa manera que passava en aquest cas, a les escoles cada vegada se senten més queixes d'infants que diuen que els seus pares estan més pels mòbils que no pas per ells. És a dir, això ho arriben a expressar d'aquesta manera, com una queixa, com un retret que els fan, potser no directament, però sí que arriba a orelles dels educadors que es queixen d'això. També m'explicaven fa poc que les llars d'infants a vegades observen com els pares arriben pendents del mòbil i quan recullen la criatura el que fan alguns pares és donar el mòbil o la tauleta al seu infant dalt del cotxet per fer el trajecte fins a casa. En aquell trajecte heu de pensar, famílies que ens escolteu, que un infant pot aprendre moltíssim. La gent que passa pel... Perdó, pensava que s'havia tallat.
No, perfecte. Jo
d'acord,
t'escolto,
d'acord.
T'escoltem perfecte, Alba.
Va, va, perdoneu.
Sí.
Doncs d'ençà, des dels que passen pel carrer i saluden fins al moment d'entrar al forn de pa, demanar un producte, pagar-lo, donar les gràcies, acomiadar-se, tots els estímuls de l'entorn que ajuden a aprendre a l'infant com és el món on creix, si està pendent d'un videojoc, d'una pantalla, se'ls perd. I, per tant, la seva visió, la configuració que es fa del món que l'envolta queda afectada, no? Evidentment, hi ha problemes d'atenció. De fet, hi ha una relació entre els diagnòstics d'hiperactivitat als 7 i 8 anys i la sobreexposició de pantalles entre els 2 i 3 anys. Aquesta relació s'explica molt fàcilment, no? Un infant que està acostumat que quan alguna cosa no li interessa o no li surt bé, el que fa és un moviment amb el dit per canviar d'activitat o passar de pantalla, davant d'activitats que requereixen més concentració, que requereixen una dedicació intensiva, que requereixen una persistència i un esforç, té un cervell que no està acostumat a centrar-se en aquestes exigències. I, per tant, el que està acostumat a fer el seu cervell és distreure's, buscar un altre estímul, substituir allò que li costa per una cosa que sigui més immediatament estimulant, no? Tot això ara ho sabem, fa uns anys no ho sabíem, fa uns quants anys tot just coneixíem alguns dels efectes de la televisió sobre la visió i es començava a estudiar quin era l'impacte de les produccions en violència sobre la violència que després reproduïen els infants i poca cosa més, però ara sabem moltes coses sobre aquests efectes de l'abús de les pantalles i, per tant, psicòlegs, pedagogs, sociòlegs, fa molt temps que advertim de com les famílies haurien de ser crítiques per poder-ne fer un bon ús. Aquí també hem de recomanar als pares que es formin, que llegeixin, que assisteixin a xerrades sobre aquest tema per poder-se abastir de bons criteris. Ara hi ha molta sensibilitat, amb això estem millor que no pas fa un any, perquè ja ens n'estem preocupant col·lectivament com no ho fèiem fa un temps, no? S'associen els pares ara mateix per posar-se d'acord perquè el seu fill no sigui l'únic que no tingui el mòbil als 12 anys. S'agrupen les famílies per poder retardar el primer mòbil fins als 16. Doncs aquesta acció col·lectiva també farà que tinguem una societat digitalment més sana. Per tant, jo crec que comencem a anar pel bon camí.
Anem per bon camí i jo crec que amb llibres com el teu, aquest dels hàbits, no?, que els faran feliços, anem encara per millor camí. No sé si per anar acabant, Alba, t'agradaria, doncs, això, oferir-nos una proposta d'aquests hàbits, no? Quin és l'hàbit que recomanaries començar, doncs, això, a practicar els pares i mares que ens puguin estar escoltant? Un d'aquells que diguis, mira, aquest és l'estrella, sí?
Doncs mira, l'estrella no ho sé, però el que em ve al cap ara immediatament, perquè trobo que si aconseguim que arreli el més àmpliament possible, tindrem una societat millor, és l'hàbit de ser cordials. De la cordialitat ja no se'n parla gaire. I trobo que és molt útil i necessària. Ser cordial, què vol dir? Vol dir demanar les coses, si us plau. Vol dir donar les gràcies. Vol dir saber-se disculpar. Vol dir escoltar sense interrompre, esperar el torn a l'hora de parlar. Tot això es pot ensenyar i és relativament fàcil. Si ho fem, les relacions entre tots nosaltres seran més agradables. Potser avui recordo aquest hàbit, Esther, i no qualsevol altre, perquè aquest matí sentia una notícia a la ràdio que deia que els suecs han fet una campanya per demanar a la gent que se saludi quan es troba pel carrer.
Fixa't.
I he pensat, fixa't, algú altre, a més de jo, ha detectat que aquesta cordialitat entre persones ens fa tots plegats més feliços. De manera que, ja que ens hem d'acomiadar, jo ho deixaria, potser, amb aquest hàbit, no? Ser cordial, el llibre explica com educar per la cordialitat.
Molt bé, Alba. Moltes gràcies per les teves propostes, per donar-nos llum. Em sembla genial acabar amb aquesta proposta de fomentar, no?, aquesta educació de la cordialitat que ens porta també a aquesta necessitat de construir, no?, una societat, doncs, això, que estigui més propera, que sigui més humana, en la que, això, ens ajudem més també els uns i els altres i contribuïm al benestar de tots plegats. Mil gràcies per ser-hi i espero que puguem coincidir en alguna altra ocasió.
Esther, ben al contrari, moltes gràcies a tu per aquest programa tan interessant, que és tan útil i crec que és una aportació a la intel·ligència col·lectiva. Per tant, gràcies per convidar-m'hi.
Merci. Merci també a tots vosaltres per ser-hi un dia més. Tornarem amb nous episodis ben aviat. Gràcies, fins aviat.